A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia. Avui divendres, vigília de cap de setmana. Avui tinc dos... m'atreviré amb la paraula, especialistes del món de l'art, de la cultura, amants d'aquests dos mons també. Josep Maria Ubach, benvingut.
Moltes gràcies pel primer és aquest senyor,
No. Bueno, tots dos.
Tots
dos compartiu una experiència més que àmplia i difosa en el vostre àmbit. Joan Anton Reixi, benvingut.
Gràcies, content de tornar a estar aquí.
Un plaer tenir-vos aquí vosaltres dos. Dic, ja que us podia fer coincidir, perquè també la gràcia és quan tens persones amb una experiència més que àmplia en els seus camps i doncs mira, farem la tertúlia en el camp que us pertoca o que domineu més, no? per dir-ho així. Una cosa que potser no heu tocat tant, però m'agradaria la vostra opinió, torna a la moda dels discos dels 70. Jo m'he quedat una miqueta així i que, caram, dius, això és el que deia Coco Chanel, no? Hi ha coses que tornen, no?
Sí,
per dir-ho així.
Sí, sí. La veritat és que jo penso que tot torna, tot acaba tornant i naturalment. A mi és una cosa que em fa feliç perquè m'agraden els objectes, m'agraden els vinils, m'agraden els llibres. Quan vam estar en aquesta època de que tothom llegia en tableta electrònica i m'agraden el tenir l'objecte físic, no? I m'agrada que tornin aquests discos dels 70 i jo n'he recuperat molts dels que tenia també, o sigui que és una bona moda per mi.
A part de que penso que el poder adquisitiu abans possiblement era millor que no pas ara, però tampoc et podíem comprar gaires, perquè tampoc, jo parlo per mi, sí. El que guanyàvem tampoc et permetia anar assegurat gaire. Imprescindible per mi, parlant de jazz, evidentment, és el concert de Colònia del 75 d'aquest Jarrett.
Sí.
Que, o ara sortirà un biopic d'aquí poc explicant tota la història de com es va desenvolupar el concert, que és una odissea.
Del que dieu, és cert que hi ha objectes o moments d'aquesta dècada 70 i 80 que fins i tot les noves generacions hi troben un cert interès o possible carinyo, si em puc permetre la paraula, del que deies tu, Joan Anton. El vinil, platines de vinil se'n fan, es venen, hi ha un mercat del vinil i es torna a fer, diguem, publicació d'artistes actuals també en vinil, o sigui, torna a agafar embranzit el vinil.
No, absolutament, tenim una mica... ens n'hem adonat una mica que tot aquest món digital on tenim tot el nostre abast en realitat és una cosa molt etèria, que no la tens físicament, vull dir que tu tens totes aquestes pel·lícules perquè estàs subscrit a una plataforma, però en el moment en què et dones de baixa de la plataforma et quedes a zero, ja no tens aquest accés, però en canvi si tens una bona col·lecció de pel·lícules amb DVD o amb Blu-ray o una bona col·lecció de llibres i no estàs subscrit a una plataforma, tot això sí que ho tens físicament, sí que et pertany. Ara hi ha molta discussió a les xarxes sobre doncs que això, que pagues subscripcions però que no compres, si estàs subscrit a Spotify tens tota la música al teu abast però no la compres, vol dir que en el moment en què et dones de baixa et quedes a zero i en canvi has estat pagant. Fins a quin punt tot això et dona dret a poder emmagatzemar alguna cosa de música o fins a quin punt... perquè també fa un temps hi va haver una discussió sobre la plataforma iTunes, que quan tu compraves un àlbum et pertanyia a tu físicament aquesta gravació, però en el moment en què et mors les persones no hereden aquesta col·lecció de música que tu tens, no? Sinó que és físicament teva, però només teva, no la pots passar. I en canvi tots aquests objectes que comprem, els llibres, els discos, els vinils, tot això sí que ho pots deixar, sí que et pertany físicament l'objecte. I a mi em sembla una cosa interessant, no? Que s'estigui tornant tot això amb aquesta música dels 70 i aquests objectes. Jo m'he de reconèixer que sóc col·leccionista compulsiu d'aquestes coses, dels llibres, els discos, i en tinc alguns, allò que passa, que fins i tot no els he obert, encara els tinc amb el precinte, però m'agrada el fet de tenir-los.
Jo penso que, en aquest àmbit que estem parlant específic, que també hi ha una mica de síndrome de Diògenes, no? Vull dir, allò que apropiar-te d'alguna cosa que et fa feliç i et permet gaudir de, sigui literatura o sigui música, i com que a l'època meva, i parlo de la meva circumstància, com que tampoc podia comprar tot el que jo volia, et quedes amb aquesta cançoneta darrere que et va sorgint de tant en tant, sí.
Del que dius vosaltres em fa pensar una cosa. Per la meva part, diguem, personal, jo tinc encara cassets. que em gravava quan era estudiant i l'altre dia remenant vaig trobar un casset de West Side Story, per exemple, del Bèstec.
Són dos,
perquè en un sol no entra.
Jo també en tinc. I de fet, fa molt poc temps vaig comprar un aparell d'aquests que et passa els casets en digital, perquè tenia coses que em feia gràcia tenir-les i ja no tenia reproductor de radiocasset, ja no els podia escoltar, i em va fer gràcia doncs poder escoltar algunes d'aquestes coses. I sí, és una cosa que desperta la nostàlgia i que hem vist aquest canvi en la manera que tenim de consumir la música o de llegir els llibres o de veure les pel·lícules. Ha sigut una autèntica revolució des dels 70, 80, 90 i a més amb coses que ja ens semblava que era lo més. Jo me'n recordo quan va sortir el VHS, que això de poder veure una pel·lícula a casa, de poder-la tenir, de poder gravar la televisió, ens semblava que era absolutament la cosa més fantàstica del món. Quan va sortir el CD, el fet de poder passar les cançons ràpidament i que ho, vull dir que era, i mira on estem ara, no? O sigui que no sé on més podem anar en quant a consum de cultura online.
Jo tinc un record, és una anècdota. Fa anys vaig estar a l'Havana per de feina i amistats i tot això, i em van portar a la EFREM, que era la discogràfica oficial, només n'hi havia una, de l'Estat, no? I estaven allà. I llavors, parlant de música amb un senyor que ens va atendre i tal i qual, van parlar de música cubana, no? Evidentment. I quan marxava vaig veure un estoc de, com una espècie de biblioteca, de fonoteca, diguéssim, amb casets, perquè no hi havia encara els DVDs. I em vaig quedar sorprès, allò que vaig començar a xafardejar, i hi havia coses, vull dir, extraordinàries, no? I em diu, ¿te gusta? Dic, hombre, ¿te gusta la música? Dic, claro que me gusta la música, por esto venido, tal y cual. Diu, pues, coge las que quieres y te las llevas, sin pagar, te las regalo. Dic, no puede ser, hombre, dime, al menos. Me'n vaig emportar, o sigui, jo em vaig triar com un 10 o 15 per prudència, i el tio agafa una caixa de cartró, i comença a treure, esto creo que te va a gustar, esto y esto. Vaig aportar més de 150 casets.
Imagina't.
Que me'ls van regalar. El vaig convidar a dinar i a sopar 3 dies o 4 seguits perquè no sabia com agrair-li.
Sí. Tu que has estat a l'Havana, faré una pregunta. I vas parlar català?
A l'Havana?
Sí.
No.
Aleshores, dir-ho per què. A l'Havana hi ha la Casa de Catalunya.
Sí,
hi vaig estar jo fa anys enrere i hi vaig sentir... cantaven en català i parlant català a l'Havana. O sigui que és una cosa que és una miqueta així, diguem, parat, no? Sí, sí, em van emportar, i dius, clar, dius, hi han nets i bisnets de catalans allà.
De catalans.
Sí. Jo no he estat a l'Havana, malauradament, és una de les ciutats on encara he de viatjar. Sí. I...
t'ho aconsellarem, o sigui només per la cultura, la música i moltes coses, a part de... deixem de parlar per política i el règim, però la ciutadania té el seu tarannà.
Sí.
No, és un dels viatges que tinc pendents.
Bueno, ja hem donat idees.
Sí,
el Joan Anton. Parlant de música, abans d'entrar en aquest directe, parlàvem del Festival de Jazz. Has fet una pinzellada parlant de jazz. Bé, 41 aquest estiu, també. Hi haurà la Cecil McLaurin, també, que seria una miqueta la cap de cartell, per dir-ho així, si em puc permetre la paraula. Bueno, són festivals, tant com el Classicant, que està creixent, encara no està a la 41a edició, però desitgem-ho que hi arribi, no hi ha raó. Bueno, a poc a poc torna a revifar, per dir-ho així.
M'agrada el que hagués dit de l'estil McLaurin, perquè és un artista que és mig francesa, mig antillesa, que no és gaire coneguda, a França molt coneguda, i curiosament jo viatjo bastant a Marciac, al Festival de Jazz, des de fa no sé quants anys, no vull ni recordar-ho, perquè em faig massa vell llavors quan recordo. És a dir, el padrí del Festival de Jazz de Marciac és el Wynton Marsalis, una banda extraordinària. És el padrí. Llavors, això vol dir que cada any ell actua, no? M'imagino que ja no tindrà un tracte a nivell econòmic. Doncs, 4 o 5 vegades, com a mínim, que m'agrada molt la formació del Wynton Marsalis, el Wynton Marsalis demana que la Cecil McLaurin no té feina, que no està en torneu o que sigui, que vagi a actuar. I alguna vegada ha actuat gratis, la Cecil McLaurin. És extraordinària, us ho recomano, però de veritat.
Bueno, no, agafem dates.
Sí, queda apuntat.
Per el juliol. Bé, Joan Anton, tu estàs a primers de maig a Classicant,
sí.
Tercera edició.
Si
no dic malament.
Sí.
Bé, a poc a poc va agafant cada vegada més volum. Clar, tot això és una feina d'anar a picar pedra, per dir-ho d'una manera.
Sí, sí, sí. Els projectes culturals sempre els has de mirar amb una mica de perspectiva i a llarg termini, i són coses que van fent xup-xup. Han d'anar creixent a poc a poc i han d'anar donant-se a conèixer i convencent la població, tant d'Andorra com de fora, doncs, de que és una iniciativa interessant, que val la pena anar a veure totes aquestes propostes, i estem contents. De moment la corba és ascendent, de la primera a la segona vam notar un gran canvi, i ara esperem, veurem què passa amb la tercera. Crec que tenim un cartell fantàstic, el dilluns posem a la venda les entrades, i a partir d'aquí ja preparant una mica totes aquestes actuacions, que en són 11 en total, 12 si comptem la Giorgio que vam tenir per el dia de la presentació, i content de que sigui un projecte que està tenint bona acollida per part de la gent. Em para molta gent pel carrer, em demanen, em pregunten, molta curiositat per les actuacions d'aquest any, amb algunes de destacades, com la presència de l'Anna Netrebko, que és una de les, és la gran estrella de l'òpera mundial en aquest moment, i que serà la que obrirà aquesta tercera edició el dia 3 de maig en una carpa que muntarem al Parc Central.
Sí, aquí és una miqueta el, no dir l'inconvenient, però clar, no tenim malauradament un lloc perquè l'Auditori Nacional...
L'Auditori està en obres.
Està en obres,
sí.
O sigui, fotut, per dir-ho d'aquesta manera, fa falta carpa. Torna una miqueta al debat d'aquest famós espai multifuncional que sí. Desitgem tenim, perquè clar, sortien números i dius, bueno, una carpa val tant, per al Cirque du Soleil val tant, per la Fira d'Andorra val tant, per al Classicant valdrà també un cost.
Sí, 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 sí.
Caram, dius, al final si va sumant amb els anys, dius, escolta, l'espai ja s'ha apagat i repagat, sí, per dir-ho d'una,
sí, manera. Sí. No, la veritat és que amb la multitud d'actes que tenim, tu has comentat la Fira, i el Cirque du Soleil, hi ha el Classicant ara mateix, però hi ha altres propostes, el jazz perquè es fa a Escaldes, però penso que està bé que tinguem un espai on puguem acollir una mica totes aquestes coses, sigui el multifuncional o no sé, a mi per la part que em toca sí que trobo a faltar que encara hi hagi un teatre ben dotat, un espai on es puguin fer coses de grans a petites, que es puguin fer, naturalment, que quan s'acabi la reforma, després de l'incendi hi haurà l'Auditori Claró a Sant Julià, hi ha el Teatre Comunal, hi ha el Centre de Congressos, però que és un centre de congressos, que no és un espai que està pensat exclusivament per fer concerts, i és veritat que tenim multitud de sales petites per totes les parròquies, però que ens falten equipaments complerts pensats exclusivament per, doncs, això, per fer teatre, per fer música clàssica, per fer òpera. L'Auditori, que és fantàstic i que jo en sóc un enamorat, però no deixa de ser un espai petit. Si vols posar una orquestra sinfònica, no hi té cabuda. Aleshores, crec que ens falta una mica aquest espai, i és cert que tots els que estem fent activitats culturals o activitats relacionades amb un espai com aquest, invertim en aquests espais efímers, en aquestes carpes, i és veritat que això ens ho solucionaria per tots plegats. Però també penso que hem de ser imaginatius i que hem de buscar espais alternatius, i que tenim aquest paisatge tan fantàstic al nostre voltant, que treure les coses dels teatres, que portar-les a altres espais, també és una iniciativa interessant que m'agradaria que no es perdés, que no pel fet de tenir un espai crec que hem de limitar-nos a aquest espai, sinó que és maco descobrir, doncs, estar al costat d'una església romànica escoltant un concert, o estar com l'any passat que vam tenir l'escenari Santa Coloma, que veies un espectacle de dansa i al mateix temps desviades la mirada i tenies l'església de Santa Coloma al costat, no? Penso que això és un valor afegit.
També del que dius, t'agafo la paraula, perquè el primer concert va ser davant de la Casa de la Vall,
sí,
a l'Esplanada,
sí.
Ara no em recordo el nom del que va venir, que el varen tenir per telèfon,
sí, el Xavi Sabata.
Ah, exacte, el Xavi Sabata.
El Triomf del Temps i el Desengany vam fer.
Exacte, i disculpeu-me per el forat de memòria.
No. cap
clar,
problema.
També és un entorn, dius...
Clar, és un entorn meravellós i són coses que potencien una mica el... creen una mica el que estàs veient, no només en veure un espectacle, sinó més una experiència sensorial, el fet, doncs, el que tu deies, d'estar escoltant la música de Händel l'any passat amb aquests cantants, de que alcessis la mirada i a la Casa de la Vall al darrere, o els Set Poetes i les Muntanyes, si estaves, depenent de quina banda estaves assegut, crec que són coses que fan que gaudeixis més de la proposta i que també potencien els nostres espais naturals, els nostres espais patrimonials, una mica, crec que li donen valor una cosa a l'altra, i crec que no, per molt que tinguem teatres i espais ben dotats o menys ben dotats, crec que també és important utilitzar tot aquest espai, treure una mica la cultura al carrer, portar-la a altres llocs, o sigui que és una cosa que nosaltres tenim de voluntat de continuar fent, encara que hi hagués un lloc. Home, sí que ens facilitaria les coses tenir un teatre on poder fer òpera en condicions, amb un fossat d'orquestra, però si no, doncs ens buscarem la vida.
Del que diu el Joan Anton, Joan Maria, la setmana passada tenia, justament el divendres passat, tenia la Dolly Llemet i ens deia que dintre la reforma que es farà entorn a la Casa de la Vall es farà un amfiteatre bastant integrat, diguem, en l'entorn. Serà un espai més també per a aquestes coses a l'aire lliure. També ara la pregunta, diguem, arran d'això serà un mini Palau Sant Jordi, per exemple, a Andorra, per què no, siguin agosarats?
Jo penso que seria molt prudent, perquè, mira, fa anys, si tenim memòria, es va posar de moda fer espais polivalents. Tots els comuns han fet espais polivalents, que avui dia alguns estan tancats perquè no funcionen, perquè no han funcionat mai, perquè han seguit una trajectòria molt dolenta. Un concretament, que no diré quina parròquia està, un cop està bé fet, tot vidre, el vidre amb el so és incompatible totalment, tu ho saps millor que
sí,
jo.
Sí, totalment.
Doncs el van forrar, van canviar el sostre, vull dir, van fer de tot, s'hi van deixar els diners mal aconsellats per algú que no en devia saber, no en tenia ni idea. I avui en dia està pues, allà, vull dir, com si fos una mona de Pasqua que no l'utilitza ningú. No? I el problema dels espais exteriors, primer, hi ha el tema sonoritat, has d'amplificar, que és una particularitat.
Sí.
Amplificar, sempre hi ha aquella particularitat que dius, bueno, de vegades la veu sempre es pot arreglar, no?, a través de la taula de so. I després l'altre condicionant és la meteorologia. Si estem al Pirineu, és a dir, s'ha de trobar un espai molt ben protegit pel mal temps, no?, i que sigui molt agradable, el que deia el de Llonser ara mateix, i que sigui molt agradable a la vista, i això de vegades és difícil de... que tot es quadri d'una manera mal. Per tant, l'amfiteatre jo ho trobo genial, una idea extraordinària.
Que la climatologia acompanyi els dies que hi ha l'esdeveniment. Sí, és cert que amfiteatre, jo li comentava justament a l'Eduald, per haver estat a Grècia i el de Micena, dius, clar, el que et sorprèn és que en el punt òptim de propagació de veu, per al cas d'un amfiteatre romà, dius, clar, per als anys que tenien i la manera que ho tenien estudiats, sí, sí, el domini que tenien tecnològic, per dir-ho
sí,
així.
Sí, sí, no podien fer estudis informàtics d'acústica, però en canvi tenien unes acústiques estupendes, o si vas, sí, si vas a Epidaure, que és un teatre per 25.000 persones que hi ha a Grècia, també del segle V, també amb una acústica increïble, sí, ho feien i ho feien bé. Jo crec que és fantàstic que hi pugui haver-hi un espai com aquest. Jo també penso que la climatologia, clar, és un problema, però també penso que ens hem d'arriscar, perquè estem, si no, no ho farem. Hem de tenir pla B i hem de tenir possibilitat de on ho desplacem si plou, però penso que tenim el clima que tenim i que si volem aprofitar-ho hem de viure, hem d'arriscar-nos en aquest sentit. I crec que cada vegada la gent està com més... sí, vol més aquestes experiències i vol més i no els agafa por si de cop caben quatre gotes, sinó que aguanten i estan allà.
Del que diu el Joan Anton, el Josep Maria, el Sacsfest, 12a edició, si no vaig malament encaminat, ha agafat una dimensió doncs, de concurs i
sí, sí, de jazz, sòlida, molt sòlida,
diguem,
sí.
Internacional, per dir-ho així. Bé, doncs ja tenim un lloc, diguem, a nivell de música andorra.
A més, una particularitat que hi ha la Selmer a darrere.
També.
Important, això.
També, sí, ens ho va dir l'Efrem, que és una cosa important. Arran d'això, penso que, per exemple, festivals, bueno, el de jazz 41 anys ja, doncs ja està també agafat una dimensió gran i important. Per al tema del Classicland, que hi ha un projecte a diversos anys també,
sí.
No faré comparatives perquè les comparatives, com diuen els francesos, són odioses, però a mi em ve al cap dues coses. Per l'edat ha tardat molts anys també.
Sí.
Està en un entorn i està a l'aire lliure, sí, perquè sí, aquí sí. No ho pots tapar. Cap Roig, estem del mateix.
Sí.
Sabon Linda, tu el coneixes millor que jo, també estem a l'aire lliure. Clar, aquí tenim la sort de tenir algunes sales també, o sigui que juguem també a favor del nostre camp en alguns
sí,
àmbits.
Sí, sí. No, tots ells, els que cites, han sigut festivals que s'han consolidat, però a base de picar pedra i de fer moltes propostes. Jo me'n recordo que l'any passat nosaltres en el festival, en l'equip de treball del festival, tenim la Xesca Llebrés, que és la regidora del festival, i ella ha treballat molts anys al Liceu i ella va estar paral·lada en l'equip de creació del festival, i jo me'n recordo que l'any passat ella m'explicava que en les primeres edicions del festival, que la primera o la segona edició, van fer el retorn a Espanya d'un director d'orquestra espanyol que havia viscut sempre a l'estranger, que era el Jesús López Cobos, que malauradament ja va morir, amb el que jo havia tingut l'oportunitat de treballar, i que era un director fantàstic, un dels més reputats d'Europa, i que va venir a Peralada en una de les primeres edicions amb l'orquestra de Lausanne, i que es van vendre 32 entrades. Era la primera vegada que ell tornava a Espanya després de molts anys tocant amb una orquestra com la de Lausanne, i que es van vendre 32 entrades. Saps? Ella m'ho deia com dient, i ara Peralada esgota les localitats i és, bueno, has de afiançar el teu projecte, l'has de donar a conèixer, has d'arribar a la gent, i en un moment, a més, on hi ha molta oferta de tot. Hi ha 1.000 festivals al nostre voltant, i tots amb propostes, tots intentem tenir la proposta més interessant, o sigui que t'has de diferenciar, has de buscar el públic, has de, com deia, anar picant pedra i confiar en fer un projecte potent que pugui ser atractiu tant per la gent d'Andorra com per la gent de fora. És una carrera de llarg recorregut.
Jo penso que és molt important també la persona o les persones que s'ocupen de la programació. Per quin motiu? Perquè les relacions humanes intervenen moltíssim en qualsevol aspecte del món de l'art, tu saps millor
sí,
que jo.
Sí, sí.
I això et permet treballar amb gent amb la qual tu tens confiança, ells et fan confiança de tu, i es crea un àmbit de diàleg extraordinari. No? De vegades no amb tothom ho pot fer, això, perquè hi ha qui va de cara a la pela i no vol saber res més, però penso que és molt important això. Per això la infelicitat del jurament.
Sí, no, has de buscar complicitats, has de buscar complicitats amb sí, perquè és la manera de, doncs això, jo tiro molt d'agenda d'amics, pel Classicland, d'agenda d'artistes que admiro però amb els que he treballat, o d'artistes amb els que he treballat i que sé que són amics de l'artista que vull portar, vull dir que tires molt de tot aquest tema de relació. És un fet important.
I després és compaginar agendes, perquè dedueixo que això ho tens que preparar quasi d'un any per l'altre,
sí.
Perquè forçament
has de treballar l'agenda
dels artistes està a mesos vista.
Has de treballar amb molta antelació i has de treballar, a més, la dificultat d'un festival com el del Jazz o el Classicant o el Jambo, que també és un festival que està molt consolidat, a diferència d'altres iniciatives com les temporades, que en aquest sentit funcionen diferent, és que tu has de tenir tots aquells artistes en un curt període de temps.
Sí.
Vull dir que no tens un any per programar-los. Tu no li dius a l'Anna Netrebko, dona'm una data en l'any 2026, que més o menys, si ella té intenció de venir, te la pot trobar més fàcilment. No, tu vols que vingui en un període de 15 dies. Ha de ser en aquests 15 dies, que és quan faig el festival. I això és el que comporta més dificultat, a més de la logística, de que tens actes simultanis, de que els muntatges són el mateix temps i ho complica una mica tot, no? Però penso que no ens podem queixar, i a més penso que a Andorra hi ha moltes iniciatives, el Saxfest superconsolidat, la temporada de música d'Andorra la Vella que ha tornat, malauradament l'auditori ara estarà tancat i no tindrem els concerts, però vull dir que tenim molta... Jo a vegades ho hem comentat, jo em fa ràbia quan em trobo gent que em diu no, és que aquí no es fan coses, i dic però si se'n fan moltíssimes. Ahir a la nit vaig anar al teatre a veure la Carme Sansa, la temporada de teatre d'Andorra la Vella, i ahir ahir hi havia tres coses, hi havia tres coses de teatre al mateix temps, hi havia una altra cosa en camp, hi havia una cosa de la comunitat argentina i hi havia el monòleg de la Carme Sansa. Vull dir que d'activitats n'hi han. Sí. Hem d'estar una mica oberts a descobrir-les i no anar a veure només les que són més mediàtiques, sinó deixar-nos seduir una mica per totes elles.
El que diu el Joan Antonio i Maria, pequem de no tenir prou interès o que, no dir les institucions, però tots els que organitzen, avui sí que hi ha molta informació digital, però potser el públic, com no ho he sapigut perquè no ho he escoltat o a la televisió o a la ràdio o no ho he vist en un mitjà de premsa, doncs no m'interesso el que pot fer un comú o un centre cultural o una altra cosa, i dius no, i després veus el cartell quan va, ostres, això era fa dos dies i no ho sabia.
Sí, a mi em passa. Fa anys es va proposar des del Ministeri de fer una agenda pública per treballar, diguéssim, d'espectacles cultural, diguéssim, no? Jo tenia que anar-hi a les reunions i vaig anar-hi a les cinc primeres i a la sisena vaig dir que ja no hi anava perquè allò era un orgue de gats, de grills. Per què? Perquè es definia el mes d'agost el que es faria en festes majors tal i qual, perquè ningú es trepitgés tal i qual, i arribava el mes d'agost i tothom fotia el que volia, saps? Llavors, i així, durant tot l'any. I al final vaig dir, bueno, i doncs hi anava doncs, una senyoreta que treballava amb mi i tal i qual. Aquesta per un costat, però després hi ha una altra particularitat que és la difusió. És a dir, primerament estem visquent en una població de la qual possiblement més de la meitat són gent que venen a treballar, a guanyar-se les garrofes, a estalviar, això vol dir estalviar, i que de vegades els portuguesos fan actes per ells mateixos que funcionen però no amb èxit. M'explico, el qual que de vegades no, ni ells tan sols se n'assabenten, ni hi ha la Casa de Portugal, etc. Llavors hi ha alguna eina que falla, que és la comunicació, que no sé com solucionar-la, perquè la gent segur que llegeix el Bon Dia, que és el Bon Dia, el diari d'Andorra o el que sigui, perquè són d'aquí, no? Tal i qual. Però possiblement no veuen reflectida la publicitat del que es fa, o potser no es fa publicitat amb mitjans escrits, no? I llavors això és un hàndicap.
D'aquest hàndicap, del que diu, per agafar alguns exemples, també els preus de les entrades són més que raonables, o a vegades per dir simbòlics, hombre, per dir, donaré un exemple, obra de teatre, sí, que es fa, com deies tu, Joan, 10 euros l'entrada, dius, vés-te'n a Barcelona, a Tolosa o a París, per un teatre per 10 euros.
Dius. Sí. Home, nosaltres ara tindrem, per exemple, la que obre el festival, que és l'Anna Netrebko, que les entrades costen 35 euros, però és que les entrades per l'Anna Netrebko a Barcelona costen 300 euros. Clar. Quan va cantar al Liceu costaven 300 euros les més cares i costaven 80 les més barates, amb molt poca visibilitat. O ara mateix, doncs, que va fer un concert fa 15 dies a Sevilla, costaven entre 180 euros i 80. 80 les més dolentes, 180 les més bones. Vull dir que jo crec que tenim una política de fer que la cultura sigui accessible a tots els ciutadans, que és meravellosa, que jo l'aplaudeixo, i penso que de vegades no en som conscients de quina és la sort que tenim. I també hi ha hagut, malauradament, a vegades una política de regalar entrades, que això ha fet que molta gent no li doni el valor a la cultura que té, saps? De no acostumar-te a, doncs això, a pagar un mínim, perquè a més, com tu dius, són preus molt raonables, però que encara la gent diu, no, vull que em convidin, no? I crec que en aquest sentit hem de fer molta pedagogia d'explicar, doncs, que les coses tenen un cost, i que a més és un cost simbòlic, però que se'ls ha de donar un valor, i a través del valor de les entrades, no?
Sí, perquè pel que dius, independentment d'aquest cost, que és molt diferenciat amb el que pot ser, doncs, una representació al Liceu o en un altre lloc, també, doncs, hi ha un interès de desestacionalitzar una part turisme, tenir un turisme cultural també, una persona o una parella que vingui un cap de setmana a Andorra o uns dies entre setmana a Andorra si pot, doncs tenir un allotjament, una despesa. Clar, dius, si et gastes, per dir alguna cosa, 180 o 300 euros per anar al Liceu, dius, ostres, me'n costa 35 o 50 per Benidorm, l'han indut el Mancosta 100, tal, m'he estalviat...
Et segueix on sortint més a compte Benidorm. Sí, sí, sí. I de fet hem rebut moltes peticions per aquest concert de la Netrebko, de gent de fora que volen fer, doncs això, hotel, veure-la, i que ens demanen quins són els diferents preus, perquè habitualment en aquests concerts hi ha diferents graus de preus i nosaltres no, 35 totes. És el mateix preu per totes les entrades, és un preu popular i crec que és una manera de fidelitzar també espectadors, de que ens coneguin, de que sàpiguen que, doncs, que fem un festival, com el fem, quins artistes portem, altres propostes. Crec que és una bona manera d'incentivar, i és cert el que tu dius, que sí, que hi ha un turisme cultural, i jo en formo part, perquè jo vaig als llocs a veure espectacles, viatjo, i no són preus tan populars, i pago les entrades, i pago l'hotel, i pago l'avió, i cada vegada està més afiançat aquest tema de jo deia abans, de buscar experiències, de viatjar per veure coses, de que vas a... és una cosa que és molt agradable. Jo, que he sigut espectador de festivals, d'anar a Aix-en-Provence, d'estar-me una setmana amb l'única cosa de veure espectacles, d'aixecar-me, d'anar a dinar en un restaurant que has descobert, de passejar per la ciutat i a la nit de veure un espectacle, i a l'endemà t'aixeques i en parles, i hi ha molta gent que fa aquest tipus de propostes, que se'n va, doncs, al Festival d'Avinyó o al de Salzburg, i que busca una mica, doncs, això, són uns dies d'aliment per l'ànima.
Sí, home, posar una etiqueta diferent a Andorra, per dir-ho així.
Sí, és que jo penso que és, quan repeteixes en un lloc, és perquè hi ha credibilitat, no? És sí. A dir, perquè ho has experimentat, has hagut a editar, alguna cosa, i si t'hi trobes bé, amb el que diguem, el que és seure a taula, menjar alguna cosa agradable, i vas per l'espectacle, evidentment. És a dir, jo fa 20 anys, o més de 20 anys, jo veia el Festival de Jazz de Marciac, perquè el tinc a 400 quilòmetres, anava a Sant Sebastià, anava a Vitoria, anava a Montreux, anava a 50.000 llocs, però Marciac ara m'hi trobo molt bé, a part que hi ha el Foix, el Canari i el Vi Blanc, que és boníssim, hi ha un festival que està molt ben muntat, i estic una setmaneta, com a mínim, en funció del calendari. Per què? Perquè he trobat que hi ha una credibilitat que s'ha mantingut durant tots els anys. I no marxes mai descontent. A més, tens un ventall de programes, un programa tan extens, que pots triar el que vulguis. I de vegades és molt difícil fer coincidir, però bueno, això ja ho sabem com funciona.
Sí, per nosaltres al Principat, ja que tenim 9 milions, quasi 10, l'any passat que varen venir, potser el secret de l'èxit per a aquests festivals, sigui el que sigui, que comenci o que ja estigui consolidat, és l'entorn, la visitat i la credibilitat, en lloc de el local o allà on es fa.
Clar.
Perquè, clar, si comparem, nosaltres no tenim sales, agafaria el Palau Sant Jordi o el Liceu, o el Castell de Parlada, o Sabon Linda, que parlàvem de Finlàndia, però, clar, dius, si tu tens l'artista, el cartell, diguem, tant se te'n fa que tu facin una carpa, l'acústica serà que serà, però dius, tu el que vols és el moment i l'actuació.
No, i home, intentarem oferir-lo amb les millors condicions possibles. Clar. I nosaltres totes les propostes les cuidem molt i ho fem que sigui realment, que tinguis una bona experiència, que gaudeixis, clar, que clar. Tinguis un bon so, que tinguis, vull dir, que lluitem i ho intentem en això. No volem només presentar la proposta, sinó que volem fer-la amb un nivell alt, però és veritat que en aquest sentit de sales de concerts n'hi ha moltes per tot el món. Per què tries una o una altra? Perquè et trobes bé, perquè empatitzes amb el lloc, amb la proposta, no només amb el lloc. Això passa molt, doncs, quan vas a veure aquests grans concerts d'un artista que fa concerts al nostre voltant, però els fa a diferents llocs. Per què tries una ciutat o una altra? Doncs ho fas una mica per tots aquests motius de que et trobes bé en el lloc i que... Jo, una mica com ella ha dit, doncs jo, per exemple, que sóc fan d'Aix-en-Provence, doncs he anat a molts festivals, he anat a Salzburg, he anat a molts, a Edimburg, que és un festival fantàstic, però Aix hi torno perquè és un lloc especial, que em fa sentir bé, vull dir que fidelitzes una mica els espectadors una mica amb aquest segell que tu hi poses.
I nosaltres hi afegim el romànic, més a més.
Sí. Una particularitat que parlava abans dels auditoris, a Terrassa, fa 40 anys, que hi ha un auditori, em sembla que és de la Caixa, que és una meravella, i hi ha un cabre en forma d'auditori, sembla petit, però no, hi cabren 700 persones, una cosa així. És una meravella. Té una acústica que no t'ho pots arribar ni a imaginar, o sigui, no caldria ni amplificar, m'entens? I jo no hi baixo ara perquè abans era més jove i m'agradava viatjar. Però era un espai que jo anava a l'hivern, al Festival de Jazz de Terrassa, es posava així. Jo baixava des d'Andorra a veure el Festival de Jazz de Terrassa, acabava a les 10, les 11 de la nit, agafava el cotxe i tornava a pujar cap a Andorra. De vegades amb neu i tot, passant per Solsona i tot allò d'allà.
Sí.
Bueno, però per què? Pues per això. I m'havia trobat amb més de 4 d'Andorra que baixaven per el mateix.
Sí, són l'interès que genera, diguem, que la gent es desplaci. Dintre d'aquests recorreguts possibles, independentment de la música, recorregut d'art, parlàvem que teníem el romànic, com concert que vas dir tu, Joan Anton, que es va fer al cantó de l'Església de Santa Coloma.
Sí.
Tu has fet un recull de tot el que era, diguem, art al carrer Escultures. Sí. Fa uns dies tenies un dubte per una del General de Gaulle que estava a Escaldes, que vas esbrinar de qui era. Bueno, és un conjunt de sinergies també que es poden fer, perquè la gent que pot venir per assistir a un concert i un cert interès cultural, doncs combinant-ho també amb un recorregut per al país.
A més, hi ha artistes importantíssims. El Denis Oppenheim, que està mort, el cel sigui, el Carneiro, portuguès, dels millors artistes portuguesos, el Carlos Crudier de la Frontera Espanyola, el Michael Warren dels Cortals, és a dir, el Dubon, que també està mort, bueno, n'hi ha. El Dalí, el famós Dalí que tenim a la plaça de la Rotonda, vull dir, és el lloc on es fan més fotografies d'Andorra. No, la gent no puja a veure només el Dalí, evidentment, no? Però sí que si saben on el que passa a fora del centre, etc, etc, el camí dels homes de ferro, a dalt d'Ordi, no? Que hi ha 6 escultures, que no són, però són agradables de veure i són molt visuals per la canalla, són família. Jo, que visc a la Massana, si no he pujat 2.000 vegades, perquè és un camí que m'agrada moltíssim de fer, perquè hivern, estiu, tardor i primavera, és tranquil, és ampli, tot. No us podeu arribar a imaginar la quantitat de persones que trobes estiu, hivern, i primavera i tardor. És increïble. I són gent pues, que pugen aquí, arribes al pàrquing, allò, si vas cap, jo vaig caminant, evidentment, i veus cotxes que són matrícula de fora. I hi ha gent d'aquí que va a fer footing i tal i qual. És a dir, bueno, és això el que hauríem de buscar.
Jo tinc una miqueta de carinyo per la tassa del coll de la botella.
Té el seu
encant, a part de l'entorn, que també sí, això és una altra cosa, i les nits de lluna plena, i si tens un cel ben fos, ja que també és una parròquia que ha desenvolupat doncs, també el turisme astronòmic, que té tot el seu caire.
N'hi ha una altra que és molt maca, perquè és molt més senzilla que la de l'Openheim, que és la del Mauro Staccioli, que està a l'Arcalís, aquella rodona que hi ha d'Arcalís, és extraordinària. Allà si agafes, a l'hivern, una nit de neu, una nit de lluna plena, amb neu pots al·lucinar mandarines, t'ho dic en sèrio. És terrible, és increïble, perquè tens tot l'espai amb una hora de les 24 hores del dia, una hora que no estem acostumats a sortir en un espai natural. Llavors, veure tot blanc i el cercle aquell és per morir-se.
I segons l'orientació a l'alçada de la lluna també pots coincidir amb la foto i la lluna prop.
Clar, clar.
Bueno, estem donant idees per als que no saben fer de lluna plena. Bueno, són propostes a desenvolupar potser encara més a nivell de turisme. Bé, una cosa que per vosaltres indirectament teniu contacte, les DAF, no fa masses anys que existeix, perquè no crec que arribi a 10.
Més o menys.
Bueno, però a poc a poc també, dintre del marc dels artistes andorrans, clar, hi ha la pregunta, ni la reflexió, ni l'inquietud, dius, bé, aquests artistes es produeixen aquí a Andorra, també es produeixen a fora, estem parlant de marc europeu, marc, diguem, internacional. Clar, la cabuda per protegir els seus drets tampoc no té que ser fàcil.
És molt complicat, és molt complicat. I et diré el per què. Jo estic fent l'inventari, diguéssim, d'escultures, tot igual, i llavors, clar, hi ha escultures d'artistes nacionals i artistes estrangers. I els currículums són diferencials els uns dels altres d'una manera extraordinària. Però m'he adonat que aquí no sé quants artistes hi han declarats, no? però d'artistes de veritat potser no n'hi ha tants. M'explico? És a dir, vull dir que jo tinc currículums d'artistes del país que són 3 pàgines d'exposicions, etc etc, per 15 llocs d'Europa, no? I després tinc d'altres artistes del país que tenen 3 pàgines però d'exposicions a la Seu d'Urgell, a Adrall, Castellciutat i Pons, per exemple. Llavors em vull referir de què? Tots són artistes, això és indubtable, però potser l'ambició amb alguns d'ells canvia, és molt diferent de la d'altres, no? Llavors aquí és on hi ha aquesta línia que no hauria de ser una barrera, o potser sí que hauria de ser una barrera, de com es soluciona de què no tots poden sortir a exposar a Holanda o a Alemanya, en llocs que estan acostumats a veure escultura o obra d'art contemporani. Llavors, no sé quin és el camí per tindre tots contents, perquè és molt difícil, és un tema molt difícil.
Sí, com diuen la dita francesa, l'art és difícil, però la crítica és fàcil, no?
Sí, perquè... sí, sí. És complicat en un lloc on, malauradament, som petits. Aleshores, no és difícil... Que la gent que es dedica al món de l'art, ell parlava d'artistes, d'escultors, però per exemple jo ara que estic fent un projecte per l'Andorra Crea amb actors d'Andorra, doncs veig i ells m'expliquen el que suposa treballar d'actor aquí, que no tenim una companyia estable que faci funcions tot l'any, hi ha poques ofertes, vull dir que la majoria es veuen forçats a buscar-se la vida a Barcelona o anar-se'n a Madrid, etc. I aleshores és complicat com gestiones una mica això i com fas que com ho professionalitzes, no? Com fas que la gent, perquè malauradament la majoria d'ells s'han de dedicar a altres coses, a més de ser actors, i clar, això et treu mèrit, deixes de ser un actor, i al mateix temps, després, en un lloc tan petit com aquest, també succeeix que la gent que es dedica a fer doncs en el cas de teatre amateur, etc., també vol els seus drets i vol les seves subvencions, i aleshores com diferencies els que són professionals, que es dediquen només a això, els que són amateurs, que tenen una altra ambició de fer-ho més com una manera de passar el temps? Vull dir que les línies són confuses, sí. I és complicat. I després, respecte al que deies dels drets, jo penso que a vegades tenim molt clar o més estipulat com ha de ser tot el dret musical, però hi ha molt poques referències de la propietat intel·lectual en funcions teatrals, dels drets d'imatge, de les coses que es passen per televisió. Vull dir que el dret musical sí que està més definit, però crec que s'ha d'ampliar una mica a altres aspectes.
Sí, hi ha una evolució que es té que fer, sí, potser sí. Bueno, del que deies. De fet, la llei de l'Estatut de l'Artista, sí, es va implementar amb el suport de tots els grups polítics, i ja va ser, diguem-ho, un primer pas. Sí. Ara, clar, és el que dius tu, entre aquest límit amateurisme amb molta eficiència o molt coneixement, però que no fas el salt a professionalisme, diguem, total, per dir d'aquesta manera. Sí. Clar, al fil a vegades estàs al límit d'entre un cap i l'altre.
Estàs al límit, i també hem de ser conscients això del mercat que hi ha a Andorra, de les possibilitats que té tot aquest teixit de gent que es dedica al món de l'art, i que això fa que no et puguis desenvolupar plenament, però que això no et fa que siguis menys artista. Aleshores, a vegades volem unes coses per certificar-los com a artistes, que és difícil que les acompleixin perquè hi ha molta precarietat laboral. N'hi ha molta a Barcelona, imagina't, sí, com sí. No ha d'haver precarietat laboral en el món dels actors, per exemple, i de les actrius al Principat d'Andorra, que hi ha poques possibilitats de que desenvolupin la seva feina.
Ara que parlaves d'Andorra i desenvolupar la seva feina, faré un paral·lel no gens adient, però entendeu per on vaig. Tenim uns 150 ciclistes professionals aquí al país, hi ha un tema fiscal, hi ha un tema també d'entorn per entrenar i tal. Me'n recordo molt bé que el Xavier Sabata, quan el tenim al telèfon, deia que, clar, que Andorra, doncs, la veu, l'aire és més sec, altres coses, clar. Andorra, per alguns artistes, pot ser, independentment, deixem de part el que pensa tothom, no, és que per un tema d'impostos i altres coses, pot ser un espai també interessant perquè es vinguin a implementar, perquè jo em recordo la Montserrat Caballé, que va tenir residència aquí un temps.
O el Josep Carreras.
O el Josep Carreras, però clar, no estem en les mateixes proporcions que potser per altres activitats o feines, per dir-ho així.
Sí, la veritat és que, a veure, no hi ha dubte de que tenim una fiscalitat molt interessant per tots aquests artistes que són globals, entre cometes, vull dir que treballen una mica per tot el món, i som un destí que té una fiscalitat interessant, però jo crec que tenim moltes més coses a part d'això, que no és només el tema de la fiscalitat, és una petita bombolla on es viu molt bé amb seguretat, amb sanitat, amb entorn natural, amb aire pur que tens, i crec que aquí hi ha molt recorregut a fer per ser atractiu per molta gent de la cultura. És una cosa que, per exemple, es va fer fa molts anys a Irlanda. Van fer tota una sèrie, no només d'incentius fiscals, sinó una política d'atreure tot el sector o tot un teixit cultural a través d'ajudes, d'incentius, i això va crear, doncs, que sortís una generació d'escriptors, una generació d'actors, una generació importantíssima al voltant una mica d'aquestes propostes. Jo sempre penso que som un destí molt atractiu pels cantants d'òpera, que és el que més em dedico, i molts d'ells quan han vingut al Clàssicat em diuen: què hem de fer per venir a viure aquí? perquè ho troben interessant, i no només fiscalment, com dic, i tot això pot repercutir en el teixit cultural andorrà, ja sigui en base a classes magistrals, a involucrar-se en aquesta vida. Naturalment que són artistes que viatgen molt i que treballen per tot el món, però si tu aconsegueixes que et vingui a viure, doncs, no sé, l'Anna Netrebko, i que tres cops l'any faci concerts o faci classes magistrals o creï, vull dir que tot això pot fer que el teixit cultural andorrà progressi, millori i tingui encara un millor futur.
Sí, com volem promocionar també aquesta diversificació empresarial que es voldria tenir a nivell de govern, però clar, potser la cultura sempre és l'aparent pobre una miqueta d'aquestes visions de futur i de negoci.
Jo penso que, en primer lloc, el que caldria és diferenciar el que pot ser la cultura turística de la cultura nacional, no? Per què? Perquè les necessitats de qui utilitza la cultura en àmbit turístic són unes, i els nacionals en tenim unes altres. Per això hi ha aquestes grans diferències entre artistes que, per exemple, agafen les maletes sense un duro a la butxaca i se'n van a Varsovia a fer una exposició, i tornen aquí i no tenen ni un duro de subvenció del govern, no? I d'altres que han de baixar a la seu a fer l'exposició perquè no tenen suficientment de llocs. Però és un tema també de personalitat, o sigui, de les ganes i la credibilitat que tens en tu mateix, perquè si tu creus en tu mateix i saps que ets bo, és a dir, i en aquí ningú té a Mart, entre cometes, és un dia, doncs potser em toca viure aquí perquè m'interessa a nivell econòmic i tal i qual, però després perquè no es volia una altra cosa. L'artista que viu aquí, com aquesta persona que no diré el nom, que marxa, entra, surt i tot això, l'estatus de l'artista andorrà per passar una frontera és terrible per tot Europa, perquè no és comunitari un artista andorrà. Llavors vol dir que ha de sortir a fer un certificat sortint a França, que és el primer país comunitari, o a Espanya, li segellen, i llavors amb allò podrà anar passant de frontera en frontera, i quan la poden parar i dir: escolta, para-te'n aquí que farem un inventari, aviam si el que portes és el que hi ha aquí, o t'has d'encontrar algú pel camí, m'entens? Aquests sacrificis qui els fa? Només els fa el que està segur de lo que és capaç de fer a nivell professional, a nivell artístic. Els altres potser se conformen amb altra cosa. Llavors, és un territori que és molt complicat.
Del que dius, em ve al cap acord d'associació, que també és un dels temes molt recurrent en converses aquests dies i que vindrà. Com deia abans, que la cultura sempre és l'aparent pobre de moltes coses, dius, esperem que si hi ha acord, dintre de l'acord, això es millori per l'artista andorrà, o es quedarà igual? Perquè sapien que hi haurà grans oblidats segurament dintre d'aquest acord, i aquest en podria ser un de molts, per dir-ho així.
Més de quatre. A mi el que em fa por és que els oblidats siguin els que han tingut els nassos d'agafar les maletes i anar-se a buscar la vida fora, m'entens? I que possiblement són els que tenen més ressò aquí a nivell nacional, no? I potser són els que creen més gelosies, potser a nivell de creació. Per això dic que el problema és complicadíssim. Jo el veig complicadíssim,
bueno, veurem una miqueta totes aquestes línies,
sí,
que pot haver-hi.
A veure, jo penso que si l'acord s'aprovés, sí que penso que facilitaria les coses en el tema de les fronteres, que és realment complicat i feixuc, el tema de passar doncs, els famosos quaderns ATA que tots estem obligats a fer per passar la frontera si passes amb material, o quan portem escenografies, nosaltres en aquest cas que portem una escenografia d'una òpera, és complicat, i tot això ho faria molt, molt fàcil, però a més, coses com que, doncs, que podríem accedir a fons europeus de festivals, fons per la cultura, que podrien ajudar una mica tot aquest sector cultural. Jo he de dir que estic bastant a favor de l'acord d'associació i penso que almenys pel sector cultural podria ser molt, molt beneficiós. Tu dius que la cultura sempre és el parent pobre, i ho és perquè moltes vegades és difícilment quantificable el benefici que té la cultura, és difícilment quantificable amb números, i vivim en un món on tot tendeix a quantificar-se econòmicament. Sents una notícia i sempre hi ha la part final, sempre és el comentari econòmic. Es descobreix una vacuna i això estalviarà tants diners a la Seguretat Social. Vull dir, descobrir una vacuna és prou important com perquè la notícia es doni sense el comentari econòmic. Millor si ens estalviem diners, però ja és prou important. No tot ho hem de mesurar en aquest component econòmic, i això amb la cultura és una cosa que ho veus molt.
Del que dius, per acabar el programa, a mi em ve al cap que si demanem un estudiant de primària, dic de primària, sí, quin és l'intèrpret de l'himne de la joia, que és l'himne europeu, quants en serien capaços de contestar-nos? Buscant estadístiques.
Sí, segurament.
Ja tenim un problema aquí, no?
Sí,
per dir-ho així.
Sí, malauradament, doncs, en els plans educatius, les humanitats, la cultura, doncs, han anat perdent importància, i jo crec que en aquest sentit, ara crec que hi ha un moment, hi ha un revulsiu, hi ha molta gent que torna a ser conscient de tenir una certa, entre cometes, cultura general, no? De tenir, però jo crec que s'ha perdut una mica tot això, i hem fet estem fent una societat menys curiosa per certs aspectes culturals. A mi no m'agrada certes coses, però conec el nom, doncs, jo no sóc un especialista en arquitectura, però conec el nom d'arquitectes, dels que estan ara, vull dir, tenir una certa curiositat, i en el moment on tenim més accés a la informació, perquè tenim internet que ens dona accés a tot, a vegades som les persones més desinformades del món.
Doncs sí, esperem que aquest revulsiu cultural sigui un benefici per a les futures generacions. Josep Maria Ubach, moltes gràcies per haver vingut avui.
Puc dir una cosa?
I tant.
Recomanar un llibre de jazz, sí, del Murakami. Acaba de sortir fa 3 dies.
Bueno, per als amants de jazz,
Cartes de jazz.
Sí. El Murakami sempre és bona recomanació.
Sí, gràcies.
Joan Anton Reixic, que vagi molt bé classicant. Moltes gràcies per venir.
Gràcies a tu per convidar-me.
Un plaer tenir-vos aquí. Us desitgem un molt bon cap de setmana i ens tornem a trobar dimarts per La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.